Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Deu i 19 minuts del matí, és dilluns, és 26 de maig, d'aquí una setmana, vagin a saber. I és veritat, la frase feta no s'equivoca, fins que no ho veiem, efectivament, doncs, aquesta setmana de compte enrere. Beli Artigues, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Fins on la Beli pugui dir que és tot, aquí va el primer titular del dia, perquè diríem que era bastant fàcil que vostès pensessin el mateix que nosaltres vam pensar en el moment en què, sense dir-ho de manera induïda, podia pensar-se. Beli Artigues té alguna cosa a veure amb l'elaboració de la documentació perquè l'edifici del Club de Mar sigui declarat bé cultural d'interès nacional?
Cap, més enllà d'haver escrit fa anys uns articles que he publicat lliurement, com tot, al meu blog, perquè tothom pugui agafar les dades, perquè crec que la història, sempre vinc aquí a defensar, s'ha de difondre i s'ha de ser generós, perquè, com sempre diguem, sense conèixer és molt difícil estimar, i sense estimar no es respecta i no es conserva. Però jo no tinc res a veure amb cap informe per declarar bé cultural d'interès nacional l'edifici del Club de Mar. També dir, per exemple, que ni Prado, ni la nostra parròquia, ni cap dels edificis, excepte el Maricel i el Cau Ferrat i les casetes del Garraf, dins del nostre catàleg, aquest que es diuen que està mal fet, però que crec que és correcte, cap d'aquests edificis estan catalogats com a bé cultural d'interès nacional, és a dir, només en tenim dos o tres, Cau Ferrat, Maricel i les casetes del Garraf.
És a dir, aquest conjunt de Cau Ferrat, Maricel i el conjunt de les casetes del Garraf.
I res més, és a dir, torno a dir, és a dir, ho sento perquè quedi clar que és molt important conservar-ho tot amb tots aquests edificis tan importants que tenim al Centre Històric de Sitges, que tenim aquí l'Ajuntament, el Mercat, la parròquia, el Vinyet i jo.
La parròquia, que em sembla que, mirant la fitxa del PPAC, està en tramitació de bé cultural.
N'hi ha alguns estan... I el Prado també, és a dir, els que s'han mogut, que aquests informes potser del Prado sí que és meu.
Sí.
Dir, sí, no. Ja ho dic, el Prado és meu i no l'he cobrat. Vull dir, sobretot perquè també es va dir que havia sortit molt car un informe, però jo no tinc res a veure i ja està.
Perquè tothom ens entengui també. Només la consideració de bé cultural d'interès nacional és un escut suficient per evitar la demolició, l'enderroc d'un immoble?
No,
perquè tampoc.
Mireu què va passar amb els museus. Declarat bé cultural d'interès nacional, feta la llei, feta la trampa, i la casa Rocamora va anar a terra, a la façana marítima dels museus, del Maricel va ser... cegada
alterada
totalment, i el Cau Ferrat també, és a dir...
No, però en principi seria un escut, ets d'entendre, bueno, sí, millor que el bé cultural,
home, clar,
d'interès local.
Sí, imagina't, jo, és el que sempre deia, i ho vaig dir aquí moltes vegades,
sí.
Pot anar a l'església a terra, i vaig fer-te un dia una broma,
sí,
no m'hi trobaran, que sí que m'hi trobaran, però que no, que sí que és un escut, però no és cap garantia mai.
Quedi clar, no és cap garantia mai. Però és un escut, i l'escut, vaja, que com les vinyes s'han de regar. Ens va cridar molt l'atenció això de la línia marítim terrestre, perquè la sirena de Pere Jou està en l'àmbit de les competències de l'Estat. Per exemple, perquè la meitat de les escales de la punta, la meitat cap avall, entra dintre de les competències de l'Estat, està en la delimitació de la línia. Però vaja, la resta és un pur parler. Ara estem en el Club de Mar, i que quedi clar... Beli Artigues Coll no ha tingut res a veure amb l'elaboració d'un informe perquè el Club de Mar sigui catalogat bé cultural d'interès nacional. Punto. Avui anem pel xiringuito.
Una història que crec que és
del tot singular,
divertida.
També.
Molt divertida, molt nostra, i que també demostra que quan les coses estan ben fetes i es fan ben fetes, amb generositat, amb valentia, perquè és un cas de molta valentia, les tira endavant i anem creixent la història amb temes divertits, més que tan tristos com el que estem parlant aquests dies.
Fem punt d'inflexió també, perquè el xiringuito va néixer, el temporal de l'any 1949 el va destrossar, el va deixar, hi ha fotografies, en Josep Maria Alegre en el seu blog va publicar unes fotos, bé, doncs, amb la pineda i La casa del bot salvavides, el xiringuito, també va quedar, vaja, va quedar fet un desastre absolutament. Per això dient que va viure també en el seu moment un punt d'inflexió.
Que ara l'explicarem que va ser important.
Arran d'aquell temporal del 49, tot aquell rocam que es va situar enfront de la costa i després la construcció dels espigons, etc etc. Però vinga, aquesta història comença quan, on i per què?
Tindríem dues etapes, però vinga. Anem al que s'explica sempre, que és la broma que deia l'altre dia de arriba la temporada d'estiu, arriba la temporada de xiringuitos, platges i la dels mils no, però cada setmana apareix un article, algo a la premsa, a la tele, a la ràdio, que tornen a explicar-nos que el xiringuito de Sitges és el primer xiringuito del mundo. A més, tu sempre ho diuen en castellà, fa gràcia. I des de fa uns anys em dedico a anar-los enviant un article que vaig publicar d'un estudi.
Per tant, una vegada més, el xiringuito de Sitges no és el primer xiringuito.
No. Però té unes històries molt divertides.
Tampoc no passa res, eh?
Al revés, jo sempre els he dit amb els propietaris del xiringuito, o els concessionaris, diguem les coses bé, del xiringuito, que s'ho tenen que prendre com una de les estratègies de màrqueting més bones i amb més eficiència dels últims anys. Que és el que dèiem, l'any 1943, el senyor... El xiringuito ja anirem més enrere, evidentment no és de 1943, sí. Però fem les dues etapes un resum. Què s'ha dit sempre? Que l'any 1943 el Juan Calafell agafa aquest quiosc de platja i li posa oficialment el nom xiringuito, perquè era un nom que ja havia... Tenim documentat que per Sitges ja se li deia
aquest nom. Que era un nom popular, però
un nom popular, no inventat aquell dia per González Ruano i el senyor Calafell. Ells, asseguts en una de les taules aquestes que González Ruano, persona que també algun dia ja s'ha explicat, però també podríem tractar-ho, que s'ha desvinculat
amb una
història...
Amb un vessant no tan edificant, per dir-ho així.
Però que en aquest moment l'hem de citar, si no tindríem història. González Ruano, assegut en una aquella de les taules on va escriure tants articles, on va escriure llibres... S'inventen aquesta història i expliquen i fan un lema que encara està escrit a la rajola,
i van
posant-ho, tot i que ja també dic, van preguntar-me els propietaris, ho trec? No ho treguis, és història també.
És veritat.
El xiringuito de Sitges des de 1913, el primer xiringuito de la història.
Exacte.
És a dir, estem al 43 i ells es basen al 1913.
És a dir, González Ruano i el senyor Calafell, diguem-ne, construeixen
aquesta història falsa, un relat fals, que en aquells moments...
Que és el que acaba immortalitzat en aquest plafó de rajoles que hi ha el xiringuito.
I en el nom al costat, des de 1913, sempre han anat posant.
Això l'any 43.
Això l'any 43, que serà aquesta, ara arribarem a aquesta etapa que has explicat. Sí. Tornem ara a entendre el per què a mi em va... Jo m'ho creia, 1913, el primer xiringuito de la història, com ens hem cregut tots. Però com tu bé deies aquest matí, les hemeroteques i tot el que guardem és important, i no sé com va ser que vaig arribar a trobar una paraula xiringuito. Clar, en aquesta història del González Ruano hi hem de sumar un afegit més, que encara fa més força, que és quan Fernando Lázaro Carreter, el membre de la RAE, de la Real Acadèmia Espanyola, el filòleg, afirma i escriu en un certificat que tenien penjat allà al xiringuito que, segons ell sabia, aquest any 43 era la primera vegada que s'utilitzava públicament la paraula xiringuito i que va ser Sitges i gràcies a un invent de González Ruano. Dius, val, doncs sí.
És a dir, Lázaro Carreter parlava d'una invenció.
I fa un certificat de RAE, és a dir, la paraula xiringuito a RAE, que no ho han canviat, posa que s'inventa en 1943 González Ruano en un bar de Sitges.
És a dir, el diccionari de la Real Acadèmia Espanyola fa referència a la invenció per part de González Ruano del mot xiringuito.
Però clar, tornem al tema de les hemeroteques. A les hemeroteques, un dia remenant, em trobo que en un diari de Madrid, que és el Liberal del febrer de 1895, el José de la Loma fa un article que posava Viaje por España, Huelva. Tocava cada setmana...
Feia una part d'Espanya.
Una part d'Espanya. I posava...
1895.
La manguara de González Blas, el chiringuito y las almejas recalentadas, Són aperitivos excelentes. Val.
A Huelva.
A l'any 1895, a Huelva, hi havia una cosa de menjar, no sé ben bé què és. Ja
o, però com a mínim un establiment o una...
No,
o...
perquè parla de que el xiringuito i les almejas recalentats són aperitivos excelentes.
D'acord. És a dir, hi fa referència com quelcom de menjar.
Quelcom de menjar. Fins ara també s'havia dit sempre que la paraula xiringuito venia d'una manera que els espanyols, els americanos, aquests americanos sí, que venien, sí, sí, que sitgetans, tal, demanaven la manera de fer un cafè.
Exacte.
Que era a través d'un xiringo o d'una mitja que apretaven, val? Una mica raro anar fent a l'any 43,
sí, sí,
cafès així, que per això diguessin xiringuito, però en aquell moment...
Sí, sí, potser el mot havia quedat d'una manera de fer
que
cafè.
Sí, que ja veurem d'on ve aquesta paraula. Clar, aquí em vaig xocar.
1895.
I vaig començar a posar xiringuito a l'hemeroteca. Em vaig tornar boja, i al tornar-me boja se'm va caure la història del que eren els xiringuitos. I a part, no se'n va caure a Huelva, se'n va caure molt més a prop.
Aha.
Clar, un a prop que abans d'aquest a prop ens arriba un lloc d'Espanya molt llunyà, però que pels sitgetans també va ser molt important, que és Isla Cristina. Recordem que hi ha carrers, si vas a Isla Cristina, sí, hi ha carrers amb noms de sitges, de noms de sitgetans, de molta gent que en aquest port d'abans de creuar cap a les Amèriques s'aturaven, sitgetans, ja que ho he estat explicant, ja no creuaven les Amèriques, pensant, bueno, em quedo aquí la Cristina,
sí, sí,
i monto
sí,
el meu
sí,
negoci, que eren aquests ports de pas i que eren amb molta vida.
Uh-huh. Apuntem aquí el llibre de David Jou, o Sitgetans i la Cristina.
Doncs el Liberal, un dia més tard d'aquest 1 de febrer del 95, en el mateix Liberal, de nou parla d'una altra visita, havia estat a Huelva, i se'n va a la Cristina i diu... Entre el xiringuito i la canyita de manzanilla, és a dir, aquest
Tornem-hi.
Senyor xiringuito li va quedar claríssim. Clar, estem al 1895, se'm aixeca aquesta alarma i busco. No trobo la paraula xiringuito com a beguda.
D'acord.
Començo a donar-hi voltes, les hemeroteques és important jugar, que això, posar en diverses maneres.
El context, a veure si...
Només posar xiri, a veure què puc
veure
trobar.
Què són,
no? Ja em trobo que... Hi ha una beguda alcohòlica que s'elabora amb canya de sucre a Mèxic i a Cuba que es diu xinguirito. Xinguirito. Recordem aquí com canviem els noms de tots.
Sí, sí, sí. Xinguirito. Una beguda? Una
que
beguda?
És un aiguardent d'elaboració de la qual estava prohibida a finals del segle XVIII per ser d'un grau altíssim.
És a dir, un aiguardent fet de la canya de sucre.
De la canya de sucre, que es feia a Cuba i a Mèxic i que arribava a Espanya per contraban marítim. Ja està. Arribava a Espanya per contraban marítim.
Xinguirito.
Xinguirito. Clar, començo, busco el Diccionari Universal de la Història i Geografia Mexicana i sí, sí, em diu que és xinguirito i que se hace con cueros de res. És a dir, aquí hi ha aquella mitja, aquelles històries que ens havien explicat per fer un cafè,
sí,
que barrejaven temes. I se le echa agua y miel. Bueno, això està molt ben explicat en aquest diccionari publicat a Mèxic el 1855,
sí,
és a dir, en un
Anem
diccionari
encara una miqueta més
enrere.
Però recordin, no parlem de xiringuito,
sinó
parlem
de
xinguirito.
I de que arribava per contraban marítim.
Acabem agafant dislexia.
La primera vegada que ja trobo... la primera vegada que ja trobo la paraula xiringuito, escrita
així,
i parlada com
xiringuito,
a xiringuito, és a Barcelona. A Barcelona i abans de 1895, d'aquesta referència. És a dir, que ja tenim segur que a Barcelona, l'any 1892, s'obre un quiosc
sí,
que ja bategen amb el nom xiringuito escrit, és a dir, batejat com a
xiringuito,
CH, perquè és divertit això,
sí,
quan en Gaietà Boigues... un conegut a Sitges, l'arquitecte...
De l'escorxador del Mercat Vell...
De l'Ajuntament... Ai, no, perdó, de l'escorxador i del
Mercat Vell...
I
a Barcelona, del Monument a Colom...
Per això, quan està fent el Monument a Colom, a ell se li demana que urbanitzi tots els seus voltants. I en aquesta urbanització, al voltant del sector del Monument de Colom, que és el 1892, ell proposa instal·lar 4 quioscos.
Vaja!
Para... cafès, restaurants i llocs de begudes. I aquest 1892 s'ordena, posem que passen uns dies i en el portal o moll de la Pau s'obre el xiringuito. Amb el nom
xiringuito.
I cognom El Chiringuito. Aquest nom i aquest Chiringuito, que va ser molt conegut, és a dir, el nom a Catalunya del que és un Chiringuito, Quito, és perquè podríem dir que aquest espai va ser super reconegut. En allà no només era un espai on hi arribaven els, estava al costat de just del moll on arribaven els vaixells, sí, de Cuba. Allà s'hi esperaven la família que rebien, igual que s'esperaven els que tornaven a marxar. Allà prenien alguna cosa, allà parlaven, allà podien demanar un chinguirito, i aquest nom de chinguirito passat a Chiringuito va ser molt, molt, molt típic i es va dir constantment en aquests finals del segle XIX a Catalunya. Però és que a part, aquest seria un tema a part, en aquest establiment van passar de tot. Vull dir, no només les anades, els viatgers i els que esperaven, sinó que
obria 24. Era com una terminal.
Una terminal, però que es va convertir en el lloc de moda i en el lloc on toreros, ballarins. En Nonell era una de les persones
un dels habituals
que més hi anaven, els toreros, la Carmen Amaya, la seva mare, la Carmen Amaya, treballava per allà, i la Carmen Amaya petita s'hi passava moltes hores al voltant del Chiringuito, i ja us dic que les cròniques sobre el Chiringuito a la premsa de Barcelona són bastant d'assassinats, de trucs, o sigui, de robos. És un lloc negre, sí, però sí, amb sí, molta història.
Un lugar d'oprobio.
Total. Aquesta moda el converteix en un lloc molt referenciat, però que també els hi serveix a tot el que és la premsa satírica com a excusa per dibuixos. N'hi ha uns preciosos de l'Opiso que el publiquen, em sembla que és el té publicat a l'Esquella de la Torratxa, diria, o el Papito, on hi ha uns dibuixos de posa el Chiringuito de dia, però escrit, i el Chiringuito de nit. I aquí hi ha un altre punt que el posa mix. Ara se'ns parla molt de que no podem dir Chiringuito, no està acceptat, que sigui guingueta. Guingueta ve del nom francès, d'aquelles casetes que hi havia a les fronteres, que per això hi ha guingueta, hi ha diversos pobles que es diuen guingueta. Però
tots aquells que hagin anat a la guingueta d'Àneu, per exemple,
doncs són aquelles casetes, però no és un Chiringuito. No ens permeten dir Chiringuito, però en els anys 11, el 23, 24, ja trobem la paraula Chiringuito fins i tot constantment escrita a mix. L'Eugeni d'Ors, que després serà un habitual del Chiringuito de Sitges, el 1911 també ja hi escriu un poema, el Chiringuito, però estem parlant d'aquell Chiringuito de Barcelona, on tots s'hi passen moltes hores.
Chiringuito del 1892.
1892, s'urbanitza, posem que eren...
Sí,
eren,
perquè el Monument a Colom és per l'exposició del 88, per tant tot allò s'urbanitza en els anys següents.
Hi ha que el 92 es permeten posar aquests quatre...
D'acord, quioscos.
Quioscos, que diguem quioscos, que és el mateix que teníem a Sitges. Doncs el primer Chiringuito ja no està a Sitges, tampoc hi serà el segon, perquè l'any 27 n'hi ha una Lloret, que també es diu El Chiringuito, i a Llançà, a l'any 30 abans de la guerra, n'hi ha un altre que es diu El Chiringuito. I abans de tornar a Sitges...
Repetim, establiments que en la seva façana havien col·locat el nom Chiringuito.
El nom comercial era...
El nostre d'aquí no el va col·locar fins al 43. Per tant, diguem-ne que abans hi havia altres establiments que havien col·locat el nom
abans del
de Chiringuito.
1913, que es diu en els papers, és a dir, no quadra ni una cosa ni l'altra. Una moda que passa fins i tot, creua, perquè a Guinea, a la illa de Fernando Po, molt espanyola, l'any 1947 ja parlen, també tenen el seu Chiringuito i amb el nom també posat en un dels establiments d'aquesta illa, com Isla Cristina, també plena d'espanyols.
Per tant, diríem, més o menys, Beli, que el nom de Chiringuito, beguda alcohòlica del destil·lat de la canya de sucre, aquí ho transformem en Chiringuito, i després... A Catalunya el transformem en Chiringuito, escrit amb X.
X i amb U.
I amb U.
Chiringuito, Chiringuito, però sempre
ja
és amb
U. Saben. Diguem, la fonètica aquí ens ajuda molt.
A la premsa catalana parlen d'ell amb Chiringuito.
D'acord.
Doncs ja estem aquí, tornem a Sitges, ens situem al 1913, i el 1913, que és també l'origen d'aquell quiosc conegut, el quiosquet, aquest origen suposat, tampoc el trobem.
D'acord.
Per què? Perquè el quiosquet s'obre el juny del 1916. El 1916 se li concedeix a Rafael Montepino, aquest nom Montepino barreja dos famílies sitgetanes.
Sí, d'acord.
Se li concedeix a Rafael Montepino posar un petit quiosc entre la Ribera i entre a la Ribera entre el Bonaire i a l'1 de Maig. Aquest senyor Montepino, que és important, que el coneixien com el Melero, que després de buscar, era pel nom de la seva germana, la Magdalena, van fer un canvi, però tenia una altra germana, de la que ara parlem també, es va casar amb la Rosa Ràfols Torrent, vivien al carrer Sant Sebastià 20, ara també lligareu els de Sitges per què, i va rebre a Sitges un dia el seu cosí de fora, que va ser el Frederic Montornès Pino, en Frederico Montornès.
Ja està.
Carrer Sant, dic, per sí, dit, sí, Sant sí. Sebastià.
Qui després seria el president de la Comissió de Festa Major?
Pues, nascut a Escó, arriba a Sitges, exacte, ve a buscar feina, el seu cosí, que recordem 4 anys abans havia obert aquest petit quiosquet.
D'acord.
Val? Es posa a treballar el 1920.
És a dir, el cosí de Frederic Montornès Pino va ser l'home que l'any 1916 l'Ajuntament li va atorgar el permís per obrir aquest quiosquet, entre el carrer Bonaire i el carrer Primer de Maig.
I ell l'obre, el regenta amb la seva esposa, que la podem veure en aquestes fotografies antigues, que es veu un petit quiosc de fusta,
sí, eh?
Col·locat més o menys on ara hi ha el xiringuito, el regenten i el que també ell viurà diverses situacions de tempestes i de destrosses
del mar.
Del mar. Deixa'm fer aquí una altra família, que he dit d'una altra família. Una altra de les germanes del Rafael Montepino és la Paulina Monté, que es casarà anys més tard, o es casava en aquells anys, amb el sargento Francisco García Nuño. Ja tenim una altra història per explicar, amb una altra, que són els
Monté,
García Monté.
Nuño.
Els fills, que seran importants també, no pel xiringuito, sinó pel balneari,
sí,
per altres,
sí.
Seran els García Monté, que ha sigut una... també una família, és a dir, en l'origen del quiosquet hi trobem dos orígens també de famílies.
I una de les famílies, diguem-ne, quan abans s'exercia la filantropia d'una manera molt, molt intensa, una de les famílies
que més
ha ajudat,
més ajudat a Sitges. És a dir, estem al 1916, se li dona aquesta concessió. El 1917 la dona, la senyora Rosa Ràfols, demana per enxamplar, és a dir, va creixent aquest petit quiosquet. El 3 de desembre del 1921 hi ha un fort temporal duríssim, igual que el del 49,
d'acord,
que destrossa el quiosquet. La parella, m'imagino que diuen, què fem? Perquè les concessions eren per 5 anys, és a dir, si el tenia el 16, el 21 no quedava
la concessió
gaire. Decideixen reconstruir-lo, reconstrueixen, però les desgràcies mai venen soles, i aquell any 24, acabat de tornar a obrir i pensat, mor la senyora Ràfols, la senyora de Monté, la senyora Ràfols.
Sí, sí. És a dir, un cop reconstruït.
Molt jove i sense fills, ell segueix...
En solitari.
En solitari. També arriba un moment que és molt important, que ara fa 100 anys, que això també és important pel tot el tema, que l'any 1925 arriba la regulació per part de l'Ajuntament de tots els quioscs que s'havien anat obert a Sitges. S'havien anat, no només tenim aquest quiosc, ara en parlem perquè és el suposat origen del xiringuito, però s'anaven obrint tant davant de l'estació, etcètera,
i l'Ajuntament, diguem-ne, redacta una ordenança.
Una ordenança que la teniu, si voleu, el meu article explicat, però queda claríssim, diu que ha de ser de fusta, que tenen 5-6 anys de concessió, que un cop s'acaba la concessió s'han d'enderrocar per tornar, és a dir, no, que ja comencen a haver una sèrie de normatives que no només influència... Què els hi passa? També tenim les casetes del Garraf. En aquell moment, Garraf és municipi de Sitges, comença a haver un desgavell a les casetes del Garraf, la gent comença a construir i veuen no només els quiosquets de Sitges, tot això ho fan, que és el... a l'origen d'aquelles casetes del Garraf,
ho fan
per organitzar una mica el que estava passant allà. I per això tenim aquestes casetes del Garraf de fusta, de colors, perquè es marquen els colors, es marquen les mides, es marquen moltes coses...
per crear un conjunt estètic unitari.
Crear un conjunt estètic, que és el que es volia aquí a Sitges. Què ens afecta també? Ens va afectar a com va ser el pavelló de mar, ja estava construït de fusta sobre la sorra i tal, es cremarà.
El 34,
però just en aquell moment també s'estava fent el Casino Playa de Oro, se'ls dona permís, el que ara seria, diríem, el Kansas, que ens diuen que ha de ser de fusta, ha de tenir unes mides, doncs és el que ja vàrem explicar fa també
sí,
una altra
història... Sí, que van utilitzar el pavelló...
De fusta, de Txecoslovàquia. Per això utilitzen, ja que s'ha de reaprofitar i ha de desaparèixer.
És a dir, perquè la normativa de l'Ajuntament era molt estricta en, en aquest sentit.
Val? És a dir, el Rafael Monté ha aconseguit queda una ampliació,
el seu xiringuito.
Ell passa la concessió en aquell moment a un altre nom, li ven la concessió que acaba d'aconseguir l'any 27 per allargar-lo una mica, li ven la concessió al Salvador Sotorra.
D'acord.
Al Salvador Sotorra, que era el propietari del Xatet.
Sí.
És a dir, una persona també amb molta empenta, i el nostre Monté, el Rafael Monté, el deixem que passa a... No, perdona, faig un apunt, no.
Sí, oi tant.
La concessió li passa, la té en aquests moments al Sotorra, però la torna, ell li diu, el Sotorra es queda a la concessió i, com està passant ara, el senyor Monté li diu a l'Ajuntament no, em veu prometre que si jo l'arreglava, si jo m'ampliaríeu la concessió. Ell està en aquell, encara en aquell moment d'impàs, se li torna la concessió, la intenta, l'Ajuntament resol positivament que se li torni per 10 anys, és a dir, del 30 al 40, la guerra, pensem-hi,
sí,
a 180 pessetes anuals. Què fa Monné? Monné la recupera, ja porta uns anys que no la porta ell, que no és, acabava de ser nomenat administrador del Papalló de Mar, del qual el seu nebot, l'Antonio García Monté, n'era el president, ja el Monté, que ja és president, li diu a l'oncle, vine aquí, que tu gestiones, sí, i porta l'administració, i en cartes, on o fins i tot factures vas firmar ell, o menús, i ell li ven i li passa a Josep Massip Prats, que era un industrial amb diners de Sitges, que va voler la concessió d'aquest petit quiosquet,
sí,
que estava casada amb la Salvadora Izabal, és a dir, persones de Sitges, però li durà poc també amb ell perquè esclata la guerra.
D'acord. Entenc, Beli, per tant, que en Sotorra hi va estar circumstancialment aquí.
Dos anys, perquè Sotorra sí que en demana, perquè clar, tothom demanava, cada any es demanaven...
Era un quiosc molt
covejat. No, i diversos, no, perquè n'hi havia diversos.
D'acord.
Però es demanaven i al moment que l'Ajuntament, per això el 25, ja no n'hi ha... Abans se'n donaven. Es anaven donant i veus, donem a la senyora tal per posar un quiosc aquí.
D'acord, però arriba un moment que l'Ajuntament diu, clar, no fem més quioscos.
I la normativa és cada X metres. I el Sotorra ja havia intentat diverses vegades tenir-ne un i acabarà amb el Xatet.
Sí,
però
sí, sí.
Ell intentava tenir... Sotorra també tenia una a les casetes del Garraf.
D'acord.
Ell ja veia que era un negoci.
Era un negoci.
Negociar no era. I arriba la Guerra Civil amb aquesta concessió de 10 anys que li coincideix amb el senyor Massip justament tots els anys de la guerra. El senyor Massip ja dic que era un industrial, tampoc tenia un interès molt gran en conservar aquest quiosquet de fusta que entre el que havia passat l'any 21 amb la tempesta, més la guerra, ja no quedava res. I en aquest moment és on te tornem al principi de la història, i ja anirem acabant-la, que és a l'any 43. A l'any 43, un jove que es diu Joan Calafell Llobera, que em sembla que no eren de Sitges, venien de fora, obté la concessió permanent. Canvia. Fins ara estan parlant de 10 anys, 5
sí.
anys. El senyor Calafell obté la concessió permanent i ja en aquest moment el xiringuito, el qual ell ja en aquest moment també batejarà com el xiringuito,
sí.
passa a mans... a ser una concessió de la família. No podem dir Calafell, perquè ja també en un segon explicarem per què es perd el nom, perquè tothom parla del capitán Calafell, del senyor Calafell, i en seguida perdem el nom del senyor Calafell, bueno, ell morirà el 75,
sí.
però en els que gestionaran aquest negoci el anem perdent. I se li dona aquest... perquè també entenguem que González Ruano encara no ha arribat ni s'ha assegut en una de les taules. A l'ECO, l'11 d'abril de 1943, es diu concessió permanente en los terrenos llamados Bar Chiringuito. Ja tenia el nom.
Ja està, dir, ja, quan, ja tenia un nom.
És a dir, el nom popular, que la Caballol, la senyora Caballol, ja en parla en les seves memòries de que van aprendre alguna cosa al Chiringuito,
sí.
és a dir, el nom popular, el senyor Calafell Llest l'agafa, i és quan encarrega la reforma, que podríem dir reforma no, és obra nova,
vale? Que li demanem a en Coderc,
Antonio Coderc, a l'any 40, a febrer
del 43, que era aleshores arquitecte municipal.
que, per exemple, un temps més tard, a qui encara s'atreveix a signar, estem acabem de la guerra, ja vam explicar com entra Coder, a qui encara s'atreveix a signar alguns projectes particulars, fora del que és, bueno, podríem pensar que encara el Chiringuito era concessió,
fora del que és el seu càrrec municipal.
El càrrec municipal, després, com seria el Pícnic, ja el signarà el seu company de despatx, que és en Valls, que és company i són els dos treballant conjuntament,
sí.
Però vull dir...
Dos socis, però el signa Valls perquè Cobert, com a arquitecte municipal, no podia signar
Decoro,
un negoci privat.
No pot anar a signar. Però ell signa, Cobert fa una de les seves primeres obres, crec que és un banc de proves perquè treballarà no només amb tot el que s'havia fet del Gatpac, sinó també comença amb el tema del grup R, és a dir, la modernitat, el racionalisme, la utilització d'elements de fusta, elements més ecològics, i té un edifici, no l'ha vist, l'ha vist en fotos, o quan estiuejava en Persitges el podia haver vist, però era molt jove, que és aquest pavelló de Marc Casalia i ha cremat el 34, perquè... I l'altre, que sí, que jo crec que s'hi va inspirar, que és aquest on es guardava el bot salvavides.
D'acord. És a dir, estava... poden ser aquests dos edificis les inspiracions de
quan
Coder?
Quan mires el bot salvavides, les fotografies, és exacte que el Chiringuito, només que, evidentment, el bot salvavides que està encarada a la porta al mar per entrar al vaixell.
I és un espai tancat, òbviament, perquè guardava un bot.
I Coder, amb l'arquitectura del Mediterrani, l'arquitectura d'aquesta, del contacte amb el mar, del contacte, crea aquest petit tresor, perquè és un petit tresor amb fusta i vidre, que esdevindrà el que ara coneixem com el Chiringuito i que en aquell moment ja es va batejar com el Chiringuito. A l'any 44, el 15 de gener del 1944, Eugenio Montes, a La Vanguardia, perquè fins ara parlàvem de diaris, diu «Sobre las 12 los cristales del Chiringuito están enjollados de reflejos». L'any 44, sí, ja es deia el Chiringuito, acabem d'obrir-lo. El 44 no s'ha obert encara del tot. És el que creia el senyor Calafell. Abans ja té un establiment, que és el que s'ha quedat, i quan veu que les coses de la guerra li funcionen, que li donen una concessió permanent. I decideix invertir en un projecte que ell veu a llarg plaç, perquè al ser permanent ja no és una arquitectura efímera com les que estàvem parlant fins ara, que tal dia ha de desaparèixer i s'ha de treure d'allà. Clar, Joan Calafell, que és el que dèiem, que el conegut el capità Calafell, que era una persona important per Sitges, es casa amb una viuda, per això dic que una viuda amb fills, que era la senyora de Grau, es deia Valenzuela, i tenen una filla, que és la Pepita Grau, que va ser durant molts anys la Chiringuita, que es va casar amb el Felipe Rubio, és a dir, el nom de Calafell es va perdre. I vam anar tenint totes aquestes famílies que fins ara els seus nets i els seus nebots...
És a dir, Calafell, la senyora Grau, la filla Grau es casa amb el senyor Rubio
Grau, i ara tenim la família Rubio. I el que no podem, fins ara, fins que han anat arreglant, han anat... millorant les concessions o renovant les concessions, com has explicat, fins a l'any 29 tenen la concessió, ara fa poc es va arreglar el Chiringuito amb la renovació i l'actualització de l'estat.
El 2018
van decidir reformar el Chiringuito amb materials més moderns, amb més condicions per tenir un establiment, però fins al 29 aquesta està garantida.
Aleshores entendria, i em fico aquí dins un territori, que el Chiringuito tenia la concessió permanent, però entenc que, arran de la llei de costes, suposo que...
S'haurà negociat...
S'ha negociat i l'Estat va renovant...
10 anys més els hi hauran negociat.
D'acord.
El 19, quan s'arregla, o 18, se'ls hi ha per 10 anys més.
Exacte, d'acord.
I devien fer els números i
sí.
I el que no podem oblidar del Chiringuito, sobretot, que ara el veiem com un lloc turístic, un lloc que molt pocs sitgetans ens hi asseguem, no perquè ens fagin fora, perquè no que siguin més amables sempre vint a prendre alguna cosa, l'únic que ja... sí que s'ha convertit en un lloc més per gent de fora,
evidentment, turístic, està clar, està ple
sempre.
Però
va ser molt important per la societat de Sitges d'aquesta postguerra, aquesta societat que va fer, aquest nucli social que va fer tantes coses per Sitges i a la qual tant els hi devem, a part de González Ruano, d'en Sisquella, d'en Pruna, d'en Serrano, del Noel Claració, de l'Eugeni d'Ors, que va escriure poemes preciosos, en un del qual se li dedica la meva àvia, la Montserrat, que era una nena. tenim els sitgetans, que compartien, no es separaven. És a dir, la unió de la gent de fora, dels intel·lectuals que venien de fora, polítics, amb la gent de Sitges, amb els intel·lectuals i els joves de Sitges, va fer que el moment intel·lectual, cultural i social de Sitges, d'aquesta postguerra, que la gent a vegades no ho entén, perquè estem parlant d'un moment molt fosc a Espanya, Sitges és fosc, però comença una força cultural i política i social brutal.
I en aquell moment allà es trobava...
Aquí tenim Ramon Planes, la Lola Vidal, la seva esposa, Josep Mirabent Magrans, la Carolina Benaprés, amb en Josep Malagelada i la generació de més joves, dels fills i amics d'ells, com la Mercè Sella, la Montserrat Mirabent, l'Antoni Mingote, la Isabel Pruna, la filla d'en Pruna, és a dir, tot un conjunt de joves que es trobaven allà i escoltaven i podien conèixer i tenien l'oportunitat de parlar amb persones de diverses idees polítics, de divers, però amb una categoria social
amb prohoms
cultural,
de la cultura,
que van fer que aquella generació que ara ja no la tenim tampoc, dels joves, podríem dir, del xiringuito, fessin d'aquests Sitges el que a vegades encara tan reivindiquem.
Un apunt final. L'edifici, el xiringuito actual, respon exactament al projecte de Coderc? S'ha modificat molt o en
no
general?
No s'ha modificat. Tenim els planos de Coderc, s'han modificat els materials.
D'acord.
Era més obert. Hem de pensar que el xiringuito ara el veiem enfonsat. Sí. És que el xiringuito estava sobre la sorra, que és el que has explicat tu. Quan va haver el temporal,
se'l van dur,
es va veure que no podien quedar-se'ns...
En un estat de vulnerabilitat d'aquesta manera.
I se li va fer aquell passeig.
D'acord.
Clar, però el xiringuito estava sobre la sorra, amb una plataforma on ara hi hauria el pas aquell petitet cap a la platja. Però s'ha mantingut...
És a dir, la configuració de l'edifici respon...
El que ha canviat en l'última reforma és els materials.
D'acord.
Els materials, que ja hem dit que eren molt efímers, era aquesta fusta. No es podien mantenir, es van buscar solucions perquè no ho sembli, que no són els materials originals, i tenim el xiringuito fins l'any 29 per ara.
Per tant, li escauria bé cultural d'interès nacional?
Jo el trobo... A mi m'agrada, però clar, trobo que té una història, que té... com tots els altres edificis, però que té una importància cultural i social, que va tenir una importància cultural i social important.
Que ha mantingut l'originalitat. Que és d'un arquitecte, evidentment, reconegudíssim.
Clar, ara jo el que no sé si s'ho han de quedar, vull dir, les concessions van...
No,
a qui
van com van.
Quedar, però vull dir que qui s'ho hagi de quedar, qui pagui més per tots nosaltres. Però jo no et tiraria a terra, tampoc.
10:56, Déu-n'hi-do. Beli, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins a propera.